setmana passada es va conèixer una notícia, abans ho explicava, que segurament per la voràgina política que s'ha desfermat, primer aquí a Catalunya, amb tota la raó, i després en la mateixa raó des d'un punt de vista de la política de tota Espanya per aquest espionatge amb Pegasus que va denunciar l'independentisme català primer amb aquella seixantena llarga de casos, després el govern espanyol va explicar que també el telèfon mòbil de Pedro Sánchez i el de la ministra de Defensa, Margarita Robles, havien estat espiats. És evident que aquestes dues qüestions van acabar tapant moltes de les coses que passaven la setmana passada. Una d'elles va ser que els sindicats i la patronal van donar per trencades, congelades, ara en traurem l'entrellat com a mínim pel que fa a Comissions Obreres, les negociacions per arribar a un acord per l'increment salarial com una mesura d'entrada per fer front ara a l'increment de preus que estem vivint amb aquesta inflació que és històrica. En tot cas, segons fonts de la patronal, per exemple, després d'haver parlat, deien les distàncies són insalvables. El problema de tot plegat segurament era la clàusula de revisió salarial. Mentre que Comissions Obreres i la UGT abogaven perquè hi hagués aquesta clàusula i que els salaris, a partir de l'acord que es pogués arribar, s'anessin actualitzant amb l'IPC, la patronal espanyola, també CEPIME, plantejaven que la pujada existís, però que anés lligada doncs, a la producció, anés lligada a l'ocupació, a la productivitat, però que no estigués vinculada a l'increment de l'IPC que hi pugui haver els pròxims anys. I aquest és el punt en el qual ens trobem ara mateix. Javier Pacheco és el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya. Senyor Pacheco, com estem? Molt bon dia.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos una altra vegada aquí a Ràdio Estel. En quin punt estem? És a dir, estem en negociacions trencades, congelades, des del seu punt de vista, a on som?
Bueno, avui dia no tenim calendari de reunions amb la patronal per seguir avançant en l'àmbit estatal per intentar tenir un acord de referència d'increments salarials per al conjunt de la negociació col·lectiva. Per tant, mai a la negociació de les relacions laborals es poden donar per definitives qualsevol posició, no? Perquè nosaltres som de la negociació continuada, quan acabem amb una cosa comencem amb una altra, això ho veieu en qualsevol dels àmbits de la nostra activitat, però sí que és veritat que avui dia estem molt, molt lluny de poder tenir un acord que pugui ser una referència per al conjunt de la negociació col·lectiva, i en canvi tenim molts convenis col·lectius que estan ara negociant-se i que hem de donar-los una sortida, que no podem esperar, és una situació de bloqueig en l'àmbit general, i això que significarà evidentment que per exemple a Catalunya 73 convenis que afecten a més d'un milió 200.000 persones que estan en negociació, doncs tindran l'atenció per trobar un acord definitiu amb l'increment dels salaris dels treballadors en un moment com és molt important, perquè els preus estan totalment disparats i desbocats, no? I la gent no pot fer front, molta gent que té rendes baixes no pot fer front a la situació que tenim avui dia dels increments de la factura, ni de la llum, ni de la cistella de la compra.
El problema d'ara, vostè feia referència, per exemple, a aquests 73 convenis a Catalunya, que en una qüestió com aquesta, pràcticament la situació actual us porta o us obliga, com aquell que diu, a negociar cas per cas, no? O conveni per conveni, i que després bueno, les empreses hi puguin entrar, no?
Això ho farem de qualsevol manera, és a dir, qualsevol acord de caràcter general és només un caràcter de referència per ajudar els negociadors i les negociadores a no encallar-se, no, en el que són les discussions pròpies. No? Però després cada conveni col·lectiu ha de desenvolupar el seu tarannà i ha de fer la seva negociació. Això ho farem de qualsevol manera. Una altra cosa és en quina serà la tensió que es farà aquesta negociació.
Clar.
Si tenim referència, evidentment tothom s'ajuda, no? Perquè si dotem el que hem pactat, no, amb els nostres representants, doncs evidentment és més fàcil desencallar-ho. Però si no tenim referència, doncs serà molt més difícil. I sobretot això perquè ara tensiona molt la situació actual. Els treballadors i les treballadores, amb una inflació que avui dia està al 8,4% i que té la possibilitat d'estar per sobre del 4 o del 5% a final d'any, doncs no poden acceptar només estar pactant salaris d'un i mig o dos punts d'increment salarial, perquè se deixen el que és la seva capacitat adquisitiva. I les patronals, jo penso que aquí s'equivoquen, i s'equivoquen de ple per dues coses, no? Una, perquè si hi ha una crisi de preu, el primer afectat és la demanda. i si hi ha una crisi de demanda la paga l'activitat econòmica i per tant ells deixaran de guanyar calés. Aquí el que s'ha d'actuar és per recuperar la demanda i això es tracta de donar-li capacitat de compra a la majoria de la població, que són treballadors i treballadores, i aquesta majoria aquesta capacitat de compra se la dona amb els ingressos que tenen, que és mitjançant els salaris. Si no tenen salaris suficients, no podran reactivar la demanda i estarem en una crisi, en una espiral de crisi que podem portar l'economia fins i tot a la recessió, no? I l'altra és que hem de mirar que les mesures que s'estan portant a terme, no?, amb el control de preus energètics i probablement amb el que hi és el seguiment del que, caràcter interanual d'una inflació que se compararà amb mesos ja de l'any passat, que ja va començar a ser molt alta, doncs baixarà profundament el que és la deriva, no?, la pròpia ministra.
Però és que hi ha moltes empreses, segurament, senyor Pacheco, que ara no es veuen, no?, per la seva pròpia situació empresarial, per la baixada de producció, a vegades per falta de components, pels preus als quals s'estan comprant molts productes per fer la producció, que no es veuen ara aplicant un increment del 3 o del 4%, no?
Però escolta, l'increment de la despesa que estan tenint les empreses l'estan repercutint a preus, si no, no hi hauria inflació. Si no estigués repercutint a preus per mantenir marges, no n'hi hauria inflació. Si al costat d'aquest manteniment dels marges no tenen la possibilitat de donar-li salaris perquè no caigui la demanda, de què els serveix tenir un marge de la producció, del vent de servei que puguin proveir si no tenen la capacitat de fer-lo suficientment perquè la gent no hi compra?
Però si això està passant, aleshores quin és el motiu pel qual no estan per aquest acord des de la patronal? Perquè si la situació no és aquesta...
Perquè penso que és una posició política, perquè és molt difícil per part de les patronals dir-los als empresaris que dos coses que són molt complicades. Una, si no volem recuperar la situació de les clàusules de revisió, perquè per ells senten que han estat una conquesta d'aquesta darrera reforma laboral que ha estat 10 anys amb nosaltres, no?, del Partit Popular, que va propiciar que caiguessin la majoria de clàusules de revisió salarial, si no volen tornar a entregar aquesta peça que la consideren com una conquesta, els han de dir als empresaris que han de pujar el salari per sobre del 5% per no tenir aquesta situació. I això és una situació que, evidentment, és molt difícil per poder-lo plantejar. I aquí és només una condició política. És a dir, perquè ara podem estar per increments de referència de sortida molt més baix del 5%, no? Nosaltres hem plantejat fins i tot tenir la referència de subjacent, que l'inflació subjacent, que està molt per sota d'aquest indicador...
Que està al voltant del 3,5%, no?, aproximadament.
Clar. I si no hi ha clàusula de revisió salarial, aleshores no podem tenir aquesta lògica de pèrdua de poder adquisitiu. I ells no volen entregar la clàusula de revisió salarial. És un posicionament, jo penso, que és més polític que econòmic.
Aquí és on teníem l'enrocament fonamental, en aquesta clàusula?
Totalment. Totalment, perquè penso que tothom té el sentit que la inflació subjacent és una referència que avui dia els empresaris la poden assumir, perquè, com te deia, estan repercutint a preus perquè són els incrementos de les despeses, per tant, tenen sobre marge per poder-lo plantejar-se. O sigui, han incrementat la seva capacitat d'ingressos per cada unitat productiva que produeixen o que serveixen. Però, clar, si no produeixen suficientment perquè no la compren, de què els serveix mantenir aquest marge? O sigui, que jo li plantejo, és a dir, no podem entrar l'economia en una posició de caiguda de la demanda perquè afectarà la recuperació econòmica i no podem descartar fins i tot que arribi la recessió i això sí que ho pagaria l'estructura social que no tindria capacitat de poder tornar a suportar una crisi d'aquestes característiques tan seguida i tan ràpida, no?, després de les crisis profundes que tenim, no oblidem.
Segurament una de les grans paradoxes del moment és que estem en aquesta situació des d'un punt de vista econòmic i, en canvi, per exemple, les dades d'atur a casa nostra, encara que sigui lentament, van millorant.
Sí, van millorant, però la situació de l'estructura social per la caiguda de renda ens diu que Catalunya té 27% de la gent sota el risc de la pobresa. Per tant, encara hem de millorar molt més aquesta estructura socioeconòmica. Evidentment que són bones notícies la contractació, l'increment de la contractació, les dades rècords altes de la seguretat social, la reducció de l'atur, però encara les rendes en el nostre país estan molt, molt, molt per davall, per sota del que necessitem per sentir una certa cohesió social, no tenir que patir l'exclusió social. Un 27%, una de cada quatre persones a Catalunya està sota el risc de pobresa. Per tant, aquesta estructura socioeconòmica que ha deixat dues crisis concadenades de la més llarga primera dècada d'aquest segle, no?, des de la crisi del 2008, doncs, bueno, hem de corregir-la i el que no podem fer una altra vegada és devaluar salaris perquè estaríem aprofundint en aquesta bretxa de pobresa en el que no podem suportar-ho com a societat. Per tant, aquí els empresaris han de fer aquesta lectura.
El dia, ara fa 10 dies, pel 1er de maig, us escoltàvem als sindicats després de la manifestació, i una de les advertències que llançàveu és que la situació podia acabar abocant a una forta conflictivitat laboral. Aquest és l'escenari? A dia d'avui, és a dir, veient el que està passant, havent arribat a aquest punt que estem explicant en aquestes negociacions a la patronal, l'escenari que s'està dibuixant és el de l'alta conflictivitat laboral al carrer?
Què li queda a la classe treballadora? Pagar la factura de la llum? Pagar la factura de la cistella, el preu que l'està pagant? No pujar els salaris? Això li queda, resignar-se? Li queda només que intentar trobar una solució, i si no ho troba per la via de la raó negocial, ho haurà de trobar per la via de la mobilització, per fer entrar en raons, evidentment, el que no pot incrementar el seu salari, el que no podem és tornar a pagar la factura d'aquesta crisi. És que hem fet molts esforços i sacrificis en els anys enrere perquè ara, una altra vegada, mantinguem aquesta situació. En aquest període de la crisi anterior social que estàvem parlant, ha estat el període on més s'ha acumulat riquesa en gent, on més rics s'han produït per any en aquest període democràtic. Per tant, no podem acceptar aquestes desigualtats. Que uns guanyin tant, i els altres estiguin pagant la factura. Clar que n'hi haurà mobilitzacions, la gent no assumirà pagar la factura de la llum i de la cistella de la compra en aquests termes, no? Aquest nivell de preus, i que no dispugin els salaris. Això és que és insostenible.
Per cert, entenc que encara no s'hagi activat aquest mecanisme europeu per limitar el preu de la llum, que ara ja fa una setmana que va tard, que no acaba d'arribar, i que semblava que havia de ser la primera gran solució que ens havia d'ajudar a solucionar les coses a final de mes amb el preu de la llum.
Entendre'l sí, entenc, no? Perquè entenc el tempus que normalment té Europa. I si mirem qualsevol via de transposició normativa en el si de la Unió Europea, doncs no és precisament l'agilitat el que predomina la seva característica, no? Però ens costa comprendre que en una situació d'emergència com la que estem vivint, la capacitat de reacció i de resposta no sigui més ràpida, no? I penso que aquí queda molt per avançar en aquest sentit de la burocràcia administrativa que la Unió Europea bueno, i també les institucions locals tenen per poder desencallar aquestes coses, no? Fa ja molts dies que aquí la Generalitat de Catalunya, que ara ve dues setmanes, li han plantejat una proposta per intentar pujar l'índex de renda de suficiència de Catalunya i una renda directa de 300 euros a les persones que ni arriben, no?, al salari mínim interprofessional. Doncs aquestes característiques administratives de la Generalitat encara no han possibilitat en dues setmanes ni donar resposta. Doncs, bueno, Europa i Espanya i Catalunya haurien de mirar-se una mica també com gestionem les gestions, sobretot les reaccions a les crisis.
Clar, ara parlàvem d'aquesta possible conflictivitat laboral al carrer una altra vegada, i vostè quina resposta, no? Feia la pregunta de quina resposta possible li quedava als treballadors. Fèiem referència en aquesta entrevista a aquests 73 convenis que estan per negociar. És optimista vostè en aquestes negociacions? Ho dic perquè a vegades també una cosa és la realitat de la negociació, no?, dels sindicats majoritaris a escala nacional espanyola amb la gran patronal per a un acord, i una altra la realitat que hi pugui haver aquí a Catalunya, no?, en aquesta relació que manteniu des dels sindicats amb les empreses. Sou optimistes amb aquests 73 convenis o serà complicada aquesta negociació?
No soc gaire optimista. Fins i tot mirar la mà per poder desencallar ja no és el pactar un conveni, sinó un conveni pactat que es compleixi, que és el conveni del metall de Barcelona, sí, que han de fer efectiva la clàusula de revisió salarial ja pactada de l'any anterior en el conveni que estava en vigència i no han volgut. Acaba en un judici, demà tenim la vista al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i tenim un seguit de mobilitzacions al voltant d'això, és per fer complir el pactat. Per tant, no soc gaire optimista. Penso que la conflictivitat en aquest país, si no som capaces de resoldre amb un marc de referència en el que hi era la possibilitat d'una de les potes d'un pacte de rendes, que evidentment és un acord de referències salarials, penso que el país està condemnat a un procés de mobilitzacions i això, evidentment, en un moment de sortida d'una crisi de recuperació econòmica com la que tenim, no ajuda i els empresaris haurien de plantejar-se. Però clar, l'alternativa no pot ser que la gent tingui que fer front a aquesta situació d'inflació sense la possibilitat de pujar els salaris. Sí. Per tant, aquesta no és una alternativa doncs només queden dos: o resoldre'l i pujar els salaris de la gent, o mobilitzar-se per acabar de convèncer els que paguen els salaris que ho paguin.
No sé si aquesta conjuntura econòmica que estem vivint i el moment en el qual estem té alguna relació, en el cas de la ciutat de Barcelona, a la zona franca hi ha la qüestió de Nissan, que està encallada i que no sembla que no hi ha manera de desactivar aquesta reindustrialització. Els problemes que hi ha ben, que hi està havent, aquest fet que ara s'està tornant a plantejar d'un parell de mesos més per acabar de resoldre, ho té a veure amb això, amb aquesta situació en la qual estem?
No, la situació econòmica no, té a veure amb la situació administrativa que jo deia abans, no? Jo penso que ara estem visquent el que són algunes dels entramats administratius per poder fer la licitació de l'assignació del sòl públic de la zona franca, però no oblidem, és un sòl públic, hi ha un tràmit administratiu públic, però clar, això s'ho podia haver plantejat molt abans, no? Jo penso que aquesta solució administrativa la podien haver fet no en l'última setmana i després d'haver assignat tot el procés de repartiment de les parcel·les per cadascun dels projectes, sinó que aquesta solució jurídica i administrativa la podien haver fet en paral·lel i haguessin estalviat probablement algun temps, no? Però bueno, no té que veure amb la situació econòmica, sí amb les dificultats administratives i tècniques d'aquesta situació.
En canvi, estem parlant d'una solució que, si aconseguíssim aplicar-la i que es posés en marxa, donaria feina a moltíssimes persones, eh?
Doncs sí, en això estem, per això hem treballat més d'any i mig, no? Primer hem intentat portar...
No, per això l'idea, vull dir que sorprèn, diguem-ne, ara escoltar, diguem-ne, que haurem d'esperar una mica més per un tràmit que s'haurà de fer ara, quan em deia que es podria haver fet en paral·lel, no? Vull dir, perquè segurament tothom n'era conscient del que s'hi està jugant, no?
Jo l'altre dia als companys que en assemblea el dissabte els explicava que evidentment no és una bona notícia tenir tot això endarrerit, no? Que podíem haver-ho aprofitat abans i haver-ho plantejat abans, però també hem de tenir en compte que no afectarà el que hi és la posada en marxa dels projectes, no? Que no, ningú dels projectes que tenim damunt de la taula teníem la possibilitat de començar abans del setembre, no? El que més aviat podia començar era el setembre. Per tant, bueno, ja arribarem a temps encara, no? En aquesta situació. Però bueno, ja el podíem tenir resolt perquè ja fa massa temps que estem darrere de trobar ja una solució definitiva, no? I de sentir que ja s'ha acabat el procés de reunions i de situació de la taula de reindustrialització de Nissan, que ja està bé, 20 reunions que tenim ja en aquest any i pico, no?
Estaria bé que es desencalli, en tot cas, si tenim aquest horitzó, aquest escenari de tenir-ho en marxa de cara al mes de setembre. Que...
Encara que acabi tard, que acabi bé.
Exacte, que almenys que acabi i que acabi com ha d'acabar. Crec, senyor Pacheco, que haurem d'anar parlant al llarg de les properes setmanes amb la situació que estem plantejant. Ho vau avisar els sindicats el dia 1, venen temps que seran convulsos. Estem parlant de només aquí a Catalunya aquests 73 convenis que afecten 1.200.000 treballadors, que és moltíssima gent, i una situació econòmica molt delicada que està afectant ara mateix a tothom. Senyor Pacheco, que vagi molt bé. Gràcies per haver estat un altre matí.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Molt bon dia. Javier Pacheco és el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya i avui ens ha acompanyat al matí a Ràdio Estel. Ara en seguirem parlant. Abordem l'actualitat i ho analitzem avui en temps de tertúlia amb la Sara González, amb el Xavi Barrena i amb el Roger Pi de Cabanyes.
Ràdio Estel.